Donem la benvinguda a l'Eva Plazas de Kappa Women novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní en aquesta secció de l'Empelt. Avui dijous, últim capítol del 2025, el número 7 d'aquesta secció, i avui l'Eva estarà acompanyada per tres dones que han donat la volta al món venent kava.
Doncs benvingudes i benvinguts a l'Empel de Kappa Women, l'espai on posem veu, experiències i emocions a les dones que fan possible el món del kava. Avui viatjarem lluny, des del Penedès fins a ciutats que potser hem vist en pel·lícules o potser ja ho ha estat. Nova York, Londres, Tòquio, Mèxic... Perquè avui parlarem amb dones que han voltat el món venent kava. Dones que carreguen maletes plenes d'ampolles, neveres amb rodes i una passió infinita per explicar què és el kava, d'on ve i per què emociona. Són dones que han fet tastos en fires internacionals, que han picat porta a porta en botigues especialitzades, que han convençut importadors exigents i que, en cada viatge, han portat amb elles una mica del nostre paisatge. Tenim avui, i les saludem, a l'Helena Mayor.
Hola, hola, Helena.
Bon dia.
L'Helena és responsable actualment d'exportació de Josep Grau Viticultors al Priorat, però ella, durant més de 30 anys, ha portat el kava Sumarroca arreu del món.
Correcte.
Hola, Helena.
Correcte, què tal?
També tenim a la Montse Nicolàs, que és advocada de professió, però que porta els caves de Torreblanca a mig planeta amb la mateixa convicció que en un jutjat. És així, Montse?
Ho intentem, gràcies.
Molt bé. Bon, i tenim també a la Maite Esteve, que és directora de vins al CEP, que ha viatjat desenes de vegades als Estats Units per donar a conèixer els seus caves ecològics. Hola, Maite.
Hola, bon dia.
Bon dia. Avui parlarem de viatges, de tastos, de mercats internacionals, de moments difícils també, i d'aquesta força silenciosa que tenen les dones que porten una ampolla de kava arreu del món, com si portessin, com dèiem, un tros de casa seva, de casa nostra. Comencem, doncs, aquest viatge amb algunes preguntes que us volia fer de... Com va ser el moment que vau descobrir que el vostre lloc era fora, viatjant, explicant el kava, exportant? Helena.
Bueno, jo, simplement, quan era molt joveneta, tenia 21 anys, sabia que m'agradava viatjar. Me'n vaig anar 3 mesos sola als Estats Units. No havia agafat mai un avió, però meus pares em deien que estava boja i vaig dir, sí, sí, això em mola moltíssim. I aquí va començar la meva història, quan em vaig donar compte que m'agradava molt.
T'agradava viatjar i t'agradava el vi
i
el cava.
Llavors tot compenetrava.
Vas dir, aquesta és la combinació perfecta.
Sí, sí.
I tu, Montse?
Bueno, jo, en el cas del cava, va ser casualitat. Però jo, quan treballava d'advocada, i era advocada internacionalista, perquè a mi em passava el mateix. O sigui, a mi quedar-me les portes tancades des de molt petita és algo que em costava. Llavors, el problema és que com a advocada hi portaves les gestions des d'aquí. Si fèiem algun viatge, però no era. I la casualitat, després us explicaré, doncs va portar a que pogués dedicar-me a viatjar.
Molt
el que
bé.
Ens agrada al món.
Clar, exacte.
T'agrada una mica.
I tu, Maite, va ser una cosa molt pensada o t'hi vas trobar com...
No, en el meu cas, bueno, sempre m'havia agradat viatjar, però concretament en el món del vi va ser necessitat. Jo vaig començar fa molts anys a vins al CEP i fa molts anys, en el món del kava, el món de les vendes nacionals, era un món molt marquista, poc obert a novetats, poc madur per entendre doncs, projectes com el nostre, que érem viticultors, que érem ecològics, etc etc. I jo vaig veure una porta, o una finestra més aviat, a vendre fora en mercats on estaven molt més madurs per lo que érem, i que, per tant, jo tenia la necessitat de vendre, perquè nosaltres, com saps, som viticultors, i jo tenia un raïm, unes hectàrees, unes ampolles que m'empenyaven a que tenia que vendre, i vaig veure la possibilitat, ja que aquests cellers que aquí estaven molt més consolidats, cellers amb molt prestigi, no exportaven, doncs que nosaltres teníem una finestra per entrar en mercats on no hi havia cellers com el nostre.
Clar, no? I ara mateix, per exemple, el mercat del kava és gairebé un 70% gairebé, o un 65% de les exportacions del total del volum d'ampolles de kava, no? És a dir, que ja li hem girat la truita en el sentit de que ja s'estan venent més ampolles a fora que aquí, no? En aquest sentit, en el mercat nacional. I quin va ser el vostre primer viatge important d'exportació, aquell que recordeu, que dieu, aquest viatge primer va ser increïble pel lloc que vaig conèixer o per les ventes que vaig fer o per... Quin va ser aquest primer viatge?
Jo, en el meu cas, el que més recordo va ser el primer mercat que vaig consolidar, que va ser, ja veus, República Txeca, que era un mercat molt petitonet, però era un importador que estava molt immers en la zona i era molt bo i que va gaudir moltíssim del cava i ràpid va començar. Llavors tinc aquesta cosa dins de la República Txeca. És un país molt maco,
molt petit,
també,
no?
Molt petit, però hi ha volums molt petits, però el porto dins, el cor.
Jo, en el meu cas, la casualitat va fer que passés això de l'advocacia a dedicar-me a aquest negoci i quan feia... vaig posar-hi tota la il·lusió perquè vam adquirir aquesta finca, nosaltres ja ens dedicàvem al cava, però no esperava mai de la vida acabar dedicant-me al cava. I al cap de 3 setmanes de negociar tota aquesta compra, que vaig dir, ostres, m'agrada aquest món, vull intentar-ho, doncs em vaig plantar en una Prowine.
Alemanya, a Düsseldorf.
Una persona que venia d'un món totalment diferent, vull dir, jo soc formada en dret, màster de fiscalitat, vull dir, i de cop i volta aquell viatge, aquella Prowine, que potser no és la dels últims anys, era més petita, però... Ostres, Montse, on t'has fotut?
Hi ha molta gent aquí, eh?
Hi ha molt
de vi, moltes ampolles.
Hi ha molta gent comprant vi, hi ha molt... I tu tampoc, no, fent-te la digna, no? I dient, sí, sí, jo soc la gerent d'aquest celler i tal, però realment va ser duríssim, però bueno, amb el temps de tot se n'aprèn.
Clar, clar. I tu, Maite, quin és aquest país?
El meu cas va ser Estats Units.
Estats Units, no? És el teu mercat.
És important per nosaltres. I justament l'altre dia parlava amb el meu importador, que és el mateix, des de fa 28 anys.
Ostres, ja és de la família, no? Perquè de vegades passa això també, que els importadors són com part de la família.
Estem parlant de fa molts anys, jo no parlava anglès, i recordo el primer viatge, en recordo molts, perquè n'hi he anat moltíssimes vegades, I el primer viatge recordo que jo havia estudiat francès, a la meva època estudiant bàsicament francès, no havia estudiat anglès, però vaig pensar, bueno, hi ha molta gent també que parla espanyol, m'ajudarà, i va ser Estats Units, concretament Nova York, que per mi va ser descobrir Nova York a la vegada, i molt bé, era una altra època, era una època doncs, que no teníem els mitjans de comunicació que tenim ara, ni mòbils, ni...
Encara enviàvem fax, no? Potser fa 28 anys.
Sí, enviàvem fax. Va ser una aventura, però molt interessant, i allà vaig pensar que aquell tenia que ser un mercat important per nosaltres i que em van entendre de seguida i van valorar moltíssim la feina que fèiem.
A mi el que em va sorprendre als Estats Units, la primera vegada que hi vaig anar fa 15 anys, tampoc és tan, no és recent, però tampoc fa tant com 28 anys com la Maite, i el que em va sorprendre més és en aquelles botigues especialitzades que el comprador quedava a una hora amb tots els dels cellers, no? I fan la cua, i tu feies la cua, t'esperaves amb la teva maleta, amb rodes, amb les teves ampolles a dins, i quan et tocava, tu entraves, el deixaves tastar, i tapaves l'ampolla i te l'emportaves per anar a una altra botiga, no? I va ser quan vaig descobrir això d'aquesta professionalitat, que potser aquí, encara ara, no hi és aquesta professionalitat.
No. És molt poc professional.
Jo vaig descobrir la maleta als Estats Units.
Clar, també. Que més em va sorprendre dir quina professionalitat.
I aprofitar encara... les ampolles.
Clar,
i tastar-ho
davant del client.
Totalment,
això...
totalment, que aquí després es va acabar imposant.
Ara sí que aquí ja està, però...
Bueno, però no igual, no amb la mateixa professionalitat.
Mai arribat a estar a aquest nivell.
Jo crec que no.
Llavors, te'n dones compte que l'exportació també et serveix pel final ser millor aquí, no? És a dir, aprens moltes coses viatjant.
Molt, molt, moltíssim, moltíssim.
No? Vosaltres, per exemple, quines anècdotes... expliqueu alguna anècdota surrealista o divertida que penseu. Em va passar això i aquell país i va ser molt divertit o no sé, aquella situació.
Jo recordo una... O sigui, he anat moltíssima... Bueno, potser no em toca encara, oi?
Sí, aquí n'hem parlat.
Jo, hi ha una anècdota que està relacionada amb la feina que estava fent, però no directament. O sigui, el fet de viatjar vol dir... que moltes vegades de renunciar a moments importants a la família. Recordo els 10 anys de la meva filla, o sigui, durant 10 anys no havia pogut estar mai al seu cumpleaños perquè sempre estava viatjant, però els 10 eren significatius i sé que estava a Califòrnia, a Los Angeles, amb el meu importador d'allà, i i vaig passar-ho malament, perquè deia, sóc una mala mare, bueno, lo típic, que passa sempre, sí. No? Avui la meva filla fa 10 anys i em va dir, compra-li un American Girl i ja veuràs com ho compensaràs. I jo no sabia el que era un American Girl. Així, imagina't, venim bé, eh? I vam anar a una botiga de l'American Girl, que eren com uns supermercats només d'una nina, sí, i vaig triar la que s'assemblava amb ell, em va explicar tota la història de l'American Girl. Bueno, vaig triomfar tant, que llavors jo ja sabia cada viatge que li portava una coseta, era de l'American Girl. I recordo aquesta anècdota perquè, a més, vaig intentar canviar el bitllet per arribar un dia abans i no vaig poder, però ho vaig compensar amb això. I aquesta anècdota sempre m'ha quedat. I després em vaig portar unes quantes d'American
Girls. Sí, jo d'anècdotes, sobretot, són temes familiars, perquè els nens són molt petits, tu has de viatjar, ho has de deixar tot organitzat. És veritat que encara la dona porta molt pes a casa, i llavors era molt dur. A mi, la meva filla de petita em deia, mama, tu tens un jefe, per què no va el teu jefe? Per què has d'anar tu? Si tu... podries estalviar-te el viatge. I jo li deia, no, és que jo em dedico a això. Pues no et dediquis a això i que viatge el teu jefe. Bueno, curiositats, no? Que al final abandones molt, molt la part de la família. Així, és una realitat.
I després també per mi aquell punt de la solitud a l'hotel, no? Bueno, quan arriba el vespre, després d'un tas i sí. tal, i arribes a aquell hotel, poses la clau i estàs tu sol allà en un país.
Però
i
de
que...
fet et ve de gust estar sol, perquè estàs tot el dia envoltat i visitant llocs i necessites també un moment de relax, no? De dir, hosti, vull desconnectar, però és veritat que aeroports, tan llarg, avions...
Clar, perquè, per exemple, a Sud-amèrica, tu, Helena, hi has anat bastant, no? I vosaltres hi heu...
Mèxic.
Tu, Mèxic, sí, Maite, no? I tu, Helena,
sí,
Sud-amèrica...
Sud-amèrica, buah...
Costa Rica...
A més, bueno, feia una ruta molt bèstia, que és la ruta del polvo blanco, no? Perquè...
Com polvo blanco?
Perquè, clar, és que, clar, jo sortia...
Fatal, eh?
Anava a Mèxic, El Salvador... a Guatemala i a Colòmbia.
Uf.
I em deien, i tu a què vens aquí? No, a vendre vi. Diu, hosti, doncs aquests països precisament
vale.
No són productes, o sigui, no són tan consumidors. Que vens tu? I em repassaven i repassaven la maleta.
Clar, clar, això també és un altre, quan fas aquests països tan diferents, no? I el fet aquest de ser dones, el fet de... Us ha obert portes, us han tancat, heu notat que hi ha una evolució? Heu trobat algun moment així complicat?
Aquí depèn molt de la cultura, depèn molt del país. Uh-huh. És a dir, hi ha països on costa més... hi ha països on és molt obert, no? O sigui, jo, al formar-me en exportació abans que res, o sigui, em vaig formar amb cava amb exportació. Nosaltres exportàvem el 100% des del primer dia. Llavors, clar, treballàvem a Alemanya, treballàvem a Holanda, treballàvem a Àustria, i el tracte era un. Quan vaig començar a treballar al Nacional, em vaig adonar de la diferència. Quan comences a treballar o treballes amb asiàtics, segons quins països... també torna a ser un altre, perquè ets dona. Jo crec que quan els has trencat la barrera, amb els que els hi costa, segons quins països... Per exemple, treballar amb Austràlia.
Cap problema. Però, i per exemple, i Japó, Montse? Perquè també Japó són molt...
Japó és duríssim.
És duríssim, no, per les dones?
Fa 20 i molts anys. I, a veure, la que ho porta, la que ho gestiona sóc jo, i ma germà, doncs, que no, bueno, hi ha anat més, i això. Si s'ha de parlar algun vell, hi parla ell.
És que sembla que és molt modern el país, mira, però així, en aquest fet
jo,
de les dones i de...
A mi mai, a la Xina.
Mai
la Xina
he notat... Bueno, jo a Xina no hi treballo, no hi he anat. Al Japó sí, i sobretot als Estats Units i al nord d'Europa, mai he tingut cap problema, no. Ni he notat cap...
No.
Jo, o sigui, a mi el masclisme del món del vi, jo l'he patit sobretot en el sector, els col·legues
aquí.
I aquí. Però a fora, mai.
No.
Al revés, jo et diria que... inclús als Estats Units
valoren molt les women, winemakers,
ara és molt normal, no? Diguéssim, és habitual que hi hagin dones que vagin a vendre o que facin vi, però fa més de 20 anys jo crec que es veia com algo pues, molt positiu i a més al revés, penso que em beneficiava.
Hi havia molt poques dones.
Sí.
Hi ha vegades que te n'adones que t'agafen com el...
Carinyo.
Com un vincle... No, bueno, aquí som totes mares, no? Però
sí.
Em sap greu dir això, però...
No, per què?
T'agafen com el vincle aquell maternal quan estàs parlant, de dir, bueno, aquesta senyora sap de què parla, té fills, té un negoci, va amunt i avall... Vull dir, és raro d'explicar això, eh? Però aquest de dir, bueno, aquesta noia... se pot confiar, no? Que, vull dir,
sí, sí, que realment ha deixat, no, una mica el que deia abans, sí, l'Helena, dels, sí, fills, de que els has deixat durant, sí, 10 dies a casa i tal, i que, clar, diu, aquesta persona, aquesta dona, ha vingut fins al nostre, sí, país a presentar els seus vins, ha deixat la seva família, ha renunciat a coses per estar aquí ara mateix a presentar-nos, sí, els seus vins. No vol dir que això ells ho valoren, en, sí, aquest sentit.
L'any passat vam estar a Xina en una fira, no sé si farem o no farem, però bueno, vas tirant tiros tot sempre. I a Xina no hi he vist mai. I a Xina em va sorprendre... Ja estem?
No.
A Xina em va sorprendre gratament perquè va ser d'una intensitat brutal i com amb 50 anys te n'adones que encara tens coses que fer i món per aprendre. Perquè jo no hi havia tractat amb xino. Jo havies vengut a Xina, però sempre amb un intermediari. No havia anat jo a Xina directament. Ostres, com a dona, com a... Va ser brutal l'atenció. O sigui, la professionalitat que tenen... Sí? És un país... Bueno, ells només feien que dins. A veure, diu, aquí som 140... Perdona, 1.400 milions d'habitants. Diu, aquí o vals o te'n vas al carrer. T'ho diuen així.
Clar.
I te n'adones que la pressió entre ells és una ciutat com Xangai, no? Que és ara mateix per mi la capital del món. Vull dir, supermacos, van portar flors a l'estand, que dius, però si no he fet res per tu i tal. No, però ens has volgut explicar el teu, com ho disfruten. Són moments d'aquells que dius, ostres, està xulo, no? Que tornen el dia següent, és que ens ha agradat molt el que ens has explicat, és que, bueno, són moments, perdona...
Que et surt i dius, val molt la pena el que, sí, estic fent, val, sí, molt la pena tot,
no,
el que...
I veure que encara tens coses, no? Que la gent, que quan encara... ens fem grans, pensem que ja ho tenim tot vist, i dius, no està tot vist, hi ha moltes coses.
Però... El món és molt gran, eh?
La part més maca de l'exportació, sí, és el tracte humà. A les persones, el veure que estàs aprenent sempre... És
i el que dèiem abans, no, també amb la Maite, el fet de 28 anys amb un importador, que són pràcticament de la família, els importadors, moltes vegades.
Clar. Nosaltres no? Quan tenim, aquí, en tenim uns quants, no els hem canviat mai.
Clar.
Són, sí, realment formen part de... Aquest any, per exemple, nosaltres, fa 45 anys del celler, i formen part, jo dic, clar, hi ha gent que ha fet camí amb nosaltres des de fa molts anys, i realment formen part... de la, sí, nostra història, i de, bueno, gràcies a ells també estem on estem.
Molt bé, i per acabar, com veieu les oportunitats reals del cava català a l'exportació? Tenim molt mercat per créixer encara, no? Com ho veieu? Jo crec que en aquest sentit el món és molt gran i potser ens falta arribar encara a més països i podrem créixer a nivell d'exportació al cava?
Jo crec que...
Nous mercats...
Cal educació entre nosaltres, la suficient, perquè, bueno, almenys jo crec que les que estem aquí hem fet molta doctrina...
Pedagogia,
i molt d'explicar,
no?
Saps? Perquè, clar, els del cava encara ens trobem... Segur que amb elles també els hi ha passat, no? Que estàs tu amb un showroom, amb un client, i tens el francès al costat i l'italià a l'altre, no? I ell agafa i diu Pinot Noir, i l'altre diu Prosecco, i tu dius, no, perquè la meva vinya és així, la tenim plantada, la latitud...
El xarel·lo, la parellada, el macabeu...
Encara ho has d'explicar tot, molts cops. Però jo soc molt optimista, jo crec que si la gent jove que puja, n'he vist molta, molt preparada i amb moltes ganes, ho tenen clar, hi ha molt de món per recórrer. A mi aquest viatge a la Xina del mes de maig m'ho va deixar clar, dic, hi ha molt per fer, perquè hi està bé, perquè el món és molt gran. Tu deies això de les exportacions i dius, és un 60. Ja, però és que a Espanya són 45 milions, al món n'hi ha molts.
Molts.
Tot depèn de les polítiques de l'alcohol en cada país.
Aquí és el gran tema.
Jo crec que estem en un moment... difícil. Jo dic que és un encreuament, sí, de moltes coses... I a nivell mundial, el vi, avui llegia la notícia, no?, de l'arrencada de vinyes a França, Califòrnia, estan...
Sí,
parlo,
sí, sí,
amb... Tinc un importador que està a Napa, m'explica la situació. Llavors jo crec que el cava, per mi el futur del cava és lligar-ho al territori, qualitat, que hi hagi història darrere cada ampolla. Sabem que hi ha diferents perfils d'empreses, el cava, doncs... té les seves polítiques, hi ha empreses, doncs... Però jo crec que el futur és sobretot qualitat i dins d'aquest encreuament de la situació actual del món del vi, els escumosos sembla que es mantenen i, per tant, bueno, és entendre... Bueno, el fet d'exportar també t'ajuda a entendre molt
què passa al món. Què passa al món,
això t'ajuda molt també a prendre decisions a casa, no?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ja per avui hem fet un viatge que ens ha portat a mig món, però sense moure'ns d'aquí de l'estudi. Hem passat per diferents països i sobretot hem passat per les vivències d'aquestes tres dones que coneixen com ningú què significa portar una ampolla de cava més enllà de casa nostra, més enllà del Penedès. I això és exactament el que volem des de Cava Women, donar visibilitat a totes aquestes dones que sovint en silenci i amb molt d'esforç, ja ho heu escoltat, fan que el cava arribi lluny i molt lluny. Moltes gràcies i brindem per totes vosaltres. Salut!